Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui és dimecres 2 d'abril del 2025, des de Ràdio Lot i des de Ràdio Ripoll. Tota l'actualitat de les nostres comarques resumida en 60 minuts. Avui, que és el Dia Mundial per la Conscienciació sobre l'Autisme, en parlarem àmpliament d'aquesta qüestió a partir de 8:45 del matí. I avui és un dia que ha començat amb pluges, un canvi de temps ja anunciat aquí mateix i que porta també una baixada de temperatures. Això fa que tinguem les veus que tenim avui, tant qui us parla com l'Aniol Puigvert. Aniol, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Entre tu i jo en farem un, intentem-ho, eh?
Intentem.
Som-hi, anem a les temperatures.
Doncs avui temperatures, com per exemple 2 graus sota 0 Vall de Núria, en tenim 2 ja de positius a Molló, 3 a Camprodon i a Ribes de Freser, 4 graus a Das, 6 a Ripoll, 7 a Olot, a la Vall d'en Bas, a Sant Feliu de Pallerols, també a Santa Pau i a Vic, 8 graus els tenim a Mer, 9 a Castellfollit de la Roca i a Besalú, 11 graus a Banyoles i a Girona, 12 a Figueres i 13 a Roses.
Avui els ruixats són generosos. De bon matí, previsió del temps, Dani Ramírez.
Arriba un canvi de temps, amb una mica de pluja, una mica de neu, a qualsevol indret, matí, migdia, primer a la tarda anirà plovent, o nevant al Pirineu cap als 1.600 metres, tot i que puntualment ho pot fer a 1.400. Una pluja que pot agafar a moltes comarques, no tant cap a la Costa Brava Sud, més abundants a les comarques interiors de Girona i Pirineu Oriental, amb precipitacions de 10 a 20 litres per metre quadrat.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Avui el trànsit marca el pols de l'actualitat. Es redueixen més d'un 90% els accidents a la rotonda de la Rodona d'Olot.
L'alcalde de la ciutat, Agustí Arbós, diu que gràcies a la nova senyalització hi ha més topades i fregaments entre vehicles.
Ha reduït la mitjana d'accidents en aquesta rotonda que hi havia de topades i fregaments en més d'un 90% anual, des de que es va fer. O sigui, teníem una mitjana de més de 100, entre 90 i 100 accidents cada any, i ara amb prou feines en registrem 10 en un any.
Ripoll fa un pas més per desencallar el projecte de la variant Est, una obra que fa més de 15 anys que està aturada. A proposta d'una moció del grup de Som i Ripoll, es reclama treure el trànsit intens que suporta el carrer Progrés i traslladar-lo fora del nucli urbà.
El seu portaveu, Joaquim Colomer, denuncia la inacció de la Generalitat.
Fa 15 anys, doncs, aleshores el conseller de Territori, quan es va fer aquest canvi, aquesta sessió passant de Generalitat a Ajuntament, va anunciar paral·lelament un estudi d'aquesta variant és, no? 15 anys. 15 anys vol dir que han passat molts grups, molts colors políticament per la Generalitat i ens trobem en que no hi ha absolutament res avançat.
I no deixem encara les carreteres perquè Territori invertirà 6,1 milions d'euros en transformar 2,1 quilòmetres de la C66 entre Serinyà i Sant Ferriol en un tram de 2+1.
Es tracta d'un format de via convencional que s'amplia a 3 carrils en alguns trams per facilitar l'avançament segur amb l'objectiu d'evitar xocs frontals. Les obres formen part del programa que preveu actuar sobre 425 quilòmetres fins al 2030 amb un cost de 666 milions d'euros.
Relleu al capdavant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra del Ripollès.
El sotsinspector Rafael Manzano jubila i a partir d'ara assumirà el càrrec l'Elisabet Graell. Manzano marxa de la comarca reconeixent que el Ripollès és una comarca segura.
La vaig trobar quan vaig arribar, doncs, que també havia un nivell bo de seguretat i crec que marxo també, doncs, que també que hi ha un nivell bo de seguretat. Aquí a la comarca, em sembla que ho he comentat altres vegades, que la gent pot estar mínimament contenta del nivell de seguretat que hi ha.
Pàgina econòmica, Olot aprova una modificació de crèdit de més d'1,3 milions d'euros.
Es destinaran més de 450.000 euros als barris de les Mates, Sant Miquel i les Tries, on es faran millores en equipaments. Aquesta modificació també inclou haver de fer front a despeses com la substitució de plaques del pavelló o arreglar els desperfectes provocats per la meteorologia.
Escoltem el regidor d'Hisenda d'Olot, és l'Estanis Vaireda.
Per tant, una modificació que resol per una banda temes de ciutat del dia a dia, barris, equipament, sostenibilitat, habitatge, però que també dibuixem futur amb instal·lacions esportives, educatives i altres projectes que ens agradaria poder impulsar en els propers mesos.
I atenció, perquè Garrotxa és el nom de la nova marca comercial de Turisme Garrotxa.
Després de gairebé 30 anys, l'entitat especialitzada en turisme de la comarca fa un pas més i renova la marca de destinació turística. Englobarà tots els municipis de la comarca i tota mena de negocis. La pàgina web i les xarxes socials també presenten una nova imatge.
Escoltem en Gerard Xifres, el vicepresident de Turisme Garrotxa.
Una imatge jove, moderna, amb la qual doncs no desencasillem i traiem tot el mèrit tret d'aquests 30 anys de l'entitat de Turisme Garrotxa, però però sí doncs, donar un pas endavant. Venim d'un moment en el qual doncs, la competència també doncs, és brutal i s'ha posat les piles en l'entorn i totes les destinacions similars a les nostres, i això també ha volgut dir posar-se a l'alçada. No?
El Consorci d'Acció Social de la Garrotxa reforça la prevenció per evitar conductes de risc en infants i joves.
Tot i que ja fa anys que fan formacions relacionades amb les drogues o l'ús de les pantalles, ara hi destinaran més esforços, augmentant les hores d'atenció a escoles, centres educatius i instituts.
La Maite Marcó és directora de Relacions Familiars del Consorci d'Acció Social.
Primer, la sensibilització i prevenció amb accions de prevenció als centres educatius, que és la línia que ja és de continuïtat, però podem ampliar en poder fer més alumnat, professorat, acompanyament en famílies. Després també hi ha l'eix que volem ampliar d'accions més comunitàries per poder arribar a serveis de lleure, socioeducatius, esportius i a la comunitat en general per fer accions de prevenció, molt centrats en temes de joves. I després també hi ha la línia més d'atenció individual en famílies, assessorament o si cal alguna atenció més especialitzada per aquests temes.
I donar visibilitat a les dones ripolleses que han contribuït a la formació dels pobles és l'objectiu del projecte FEM Memòria al Ripollès.
El casal Jaume Nuno de Sant Joan de Abadesses ha estat l'escenari d'una trobada que ha permès recordar algunes de les dones invisibilitzades que han estat claus en la fundació dels nostres municipis.
La Judit Cornellà és consellera de Benestar.
Portem als pobles del Ripollès on, jugant, fem memòria descobrint doncs, les peces d'aquest joc que són dones del Ripollès que han contribuït d'alguna manera o han destacat o han format part simplement d'una comunitat i han deixat petjada doncs de la nostra comarca, i així fem en aquesta activitat doncs les posem en valor, ens reunim i a més doncs treballem la memòria.
I en Cultura Impàs és el segon poemari d'Hug Casals, un jove que fusiona les seves creacions en recitals teatralitzats. En aquesta obra fa servir de nou les seves vivències a París, però en aquesta ocasió ho fa amb una visió més crítica.
I neix del tornar de París i instal·lar-ho un altre cop al Pirineu i veure doncs aquesta incertesa d'aquest món en el que estem, amb tanta guerra i tants problemes que hi ha en el món, com ho pots veure des d'un toc una mica còmic dintre de la desgràcia. I tot està com passat pel sedàs d'un personatge bufó grotesc que es disfressa de diable i no té pèls a la llengua.
Anem als esports. Jorge Cajao i Javier Martínez tornen a guanyar el Rally de la Llana celebrat aquest cap de setmana a les carreteres del Ripollès, la Garrotxa i Osona.
Aquesta 26a edició ha comptat amb la participació de més de 100 pilots, dels quals 6 són ripollesos.
Un dels organitzadors del Rally és l'Eduard Forés.
Amb el Rally, amb aquests 5 anys, aquestes 5 edicions que hem fet aquí a Ripoll, doncs cada any hem anat avançant i aquests dos últims anys tenint el Rally dins del campionat d'Espanya, penso que s'ha avançat molt i s'ha arribat a un nivell molt important. Considero que actualment pot ser la millor prova de Catalunya de ratllis.
L'Ajuntament d'Olot organitza una jornada esportiva solidària en motiu del Dia Mundial de l'Activitat Física i l'Autisme.
Enguany compta amb la col·laboració d'entitats com TEA Garrotxa i el CAP Garrotxa, on han organitzat un total de 6 activitats gratuïtes i obertes a tothom.
L'Aniol Sellabona és el regidor d'Esports.
Estem convençuts que l'esport és important, l'activitat física és important a la vida de les persones, que el que hem de garantir i el que hem d'assegurar és que sigui per tothom. És a dir, que tothom tingui la possibilitat de gaudir dels beneficis que porta la pràctica esportiva. I per tant, en aquest repte hi trobem moltes complicitats. El TEA Garrotxa, com bé sabeu, també és una entitat que precisament persegueix la igualtat, la cohesió social, la igualtat d'oportunitats de molts infants i joves i les seves famílies.
Les pistes d'atletisme acolliran la primera edició de les 24 hores en pista a Olot.
En aquesta edició també hi haurà altres modalitats, com les 12 o les 6 hores en pista, i també es podrà competir per equips. Les inscripcions ja estan obertes i es tancaran durant el setembre.
Clar, necessites una pista d'atletisme, no?, per fer aquesta prova, tot i que en altres doncs, fan un circuit tancat d'un quilòmetre o que sigui, van donant voltes, però clar, en el cas de voler-ho fer una pista d'atletisme, que és el que volíem, no hi ha una pista d'atletisme a Catalunya com la que hi ha a Olot, amb tot l'entorn, l'alberg que té i les instal·lacions, que també són superxules. I vam pensar que si en algun lloc s'havien de celebrar unes 24 hores, era aquí a Olot.
Doncs amb les paraules d'un dels membres de l'organització, en Joan Domènech, ens situem a les 8 del matí amb 9 minuts i mig. Bon dia i bona hora. Això és els 5 minuts més.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Són les 8 i 10, es redueixen més d'un 90% els accidents a la rotonda de la Rodona d'Olot. L'alcalde de la ciutat, Agustí Arbós, diu que gràcies a la nova senyalització hi ha menys topades i fregaments entre vehicles.
La policia municipal havia fet una petició en aquest sentit davant la quantitat d'accidents que es produïen en aquest punt.
Informa Roger Isern.
Ja fa unes quantes setmanes que a les diferents rotondes d'Olot hi ha una senyalització diferent a l'habitual. Des del consistori s'ha decidit pintar el carril central de color blanc, zona on els vehicles no hi poden circular i que evita que es produeixin situacions on hi hagi dos cotxes formant dos carrils. Segons l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, des de la implementació de la senyalització nova a la rotonda de la Rodona s'han reduït de mitjana més d'un 90% als accidents que hi havia en aquesta zona.
Ha reduït la mitjana d'accidents en aquesta rotonda que hi havia de topades i fregaments en més d'un 90% anual des de que es va fer. O sigui, teníem una mitjana de més de 100, entre 90 i 100 accidents cada any, i ara amb prou feines en registrem 10 en un any.
Arbó remarca que els accidents més freqüents eren petites topades, però que no deixa de ser rellevant la reducció del nombre d'aquests xocs des que s'ha apostat pel nou pintat.
Són 80 persones que s'han estalviat de fer un parte i d'haver de reparar el cotxe, al final. Gràcies a Déu eren accidents petits, però és això, al final. Per tant, sí, es poden fer coses i a vegades doncs, l'encertem més i a vegades menys, però si al final arribem a bones solucions, aquesta n'ha estat una.
L'alcalde d'Olot també explica que la nova senyalització en rotondes de la ciutat és una petició expressa de la policia municipal després d'analitzar els nombres d'accidents que s'hi produeixen.
La policia ens va demanar d'aplicar-ho a la resta de rotondes de la ciutat. Això va ser un informe policial que ens van fer i heu vist que la resta de rotondes s'ha anat aplicant perquè disminueix de manera brutal la velocitat en què la gent entra a dins les rotones.
La nova senyalització a la rotonda d'Olot ja és visible en moltes d'arreu de la ciutat, especialment en molts punts d'entrada i sortida.
I a Ripoll fan un pas més per desencallar el projecte de la Variant Est, una obra que fa més de 15 anys que està aturada. Proposta d'una moció del grup de Som i Ripoll es reclama treure el trànsit intens que suporta el carrer Progrés i traslladar-lo fora del nucli urbà.
El seu portaveu, Joaquim Colomer, denuncia la inacció de la Generalitat.
Judit Espert.
El carrer Progrés, una de les principals vies d'entrada i sortida de Ripoll, fa anys que suporta un trànsit molt més intens del que és habitual en una zona urbana. Una situació que afecta els veïns del mateix barri, però també a tots els vilatans de Ripoll per les retencions que generen, sobretot en cap de setmana. El portaveu de Som i Ripoll, Joaquim Colomer, denuncia que el carrer Progrés, tot i ser una via urbana, suporta un volum de trànsit impropi.
Amb un lloc on porta un nom de carrer Progrés, de carrer no en té res. Al final acaba assumint el rol de carretera, no? I per tant, tant del trànsit com de pujada com de baixada, és molt més intens del que hauria de ser.
El grup municipal Som i Ripoll denuncia que aquesta via, tot i ser municipal, assumeix una càrrega que hauria de correspondre a una variant. Per això ha presentat una moció per reclamar a la Generalitat que reactivi el projecte de la Variant Est.
Fa 15 anys, doncs, aleshores el conseller de Territori, quan es va fer aquest canvi, aquesta sessió passant de Generalitat a Ajuntament, va anunciar paral·lelament un estudi d'aquesta Variant Est, no? 15 anys vol dir que han passat molts grups, molts colors políticament per la Generalitat i ens trobem en què no hi ha absolutament res avançat.
El traçat previst evita travessar zones habitades i discorre per sota la muntanya de Sant Antoni. Aquesta modificació ja està inclosa al POUM i s'insisteix que la feina en l'àmbit local ja està feta.
Falta que la Generalitat la faci.
La moció també reclama que el manteniment de la via sigui assumit per la Generalitat mentre la variant no sigui una realitat, així com mesures de seguretat pendents i una regulació del pas de mercaderies perilloses.
Que està sent una via doncs, de pas de trànsit de la Generalitat i, per tant, no té cap sentit que els ripollesos paguem amb els nostres impostos el manteniment d'aquesta via.
Amb l'aprovació de la moció, Ripoll formalitza la petició perquè la Generalitat recuperi el projecte de la Variant Est. Ara caldrà veure si el govern català reprèn finalment una obra pendent des de fa més d'una dècada.
Tot això el mateix dia en què us informem de que Territori invertirà 6,1 milions d'euros en transformar 2,1 quilòmetres de la C66 entre Serinyà i Sant Francesc. Ferriol en un tram de 2+1.
Es tracta d'un format de via convencional que s'amplia 3 carrils en alguns trams per facilitar l'avançament segur amb l'objectiu d'evitar xocs frontals. Les obres formen part del programa que preveu actuar sobre 425 quilòmetres fins al 2030 amb un cost de 666 milions d'euros.
Natàlia Moreno.
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha planificat la transformació de 76,3 quilòmetres de carreteres en 2+1 de cares a aquest any i el 2026 i destinar-hi 128,8 milions d'euros. Es tracta d'un format de via convencional que s'amplia 3 carrils en alguns trams per facilitar l'avançament segur amb l'objectiu d'evitar xocs frontals. Aquestes actuacions formen part del programa 2+1 2023-2030 que contempla intervencions sobre un total de 425 quilòmetres de xarxa viària i amb una despesa de 666 milions d'euros. Entre el 2025 i el 2026 hi ha previst impulsar un global de 16 obres. A la Garrotxa, però, haurem d'esperar fins al 2027. Té previst millorar 2,1 quilòmetres a la C66 entre Serinyà i Sant Ferriol amb un cost de 6,1 milions d'euros. Des del Departament de Territori calculen que la durada mitjana d'aquestes obres es mou entre els 7 i els 9 mesos, tot i que depèn una mica de la complexitat de la via. En aquest sentit, apunten a factors com, per exemple, si passa per una zona més o menys urbana. Paral·lelament a l'impuls de carreteres 2+1, el departament també preveu redactar projectes de bandes sonores longitudinals en 700 quilòmetres de la xarxa viària entre el 2025 i el 2026 i destinar-hi 2,5 milions d'euros. Aquests elements, que generen un soroll i fan vibrar els vehicles, es col·locaran aquest 2025, entre d'altres punts, en 41,5 quilòmetres de la C26. El 2026 es col·locaran en 34 quilòmetres de la C66, entre d'altres. La iniciativa busca reduir entre el 80 i el 100% dels accidents mortals en tots els punts on està previst actuar. Territori concreta que el 40% dels accidents per xocs frontals en les carreteres convencionals de la Generalitat són per distraccions com a factor únic i en un 20% a més com a concurrent. D'altra banda, el programa 2+1 també pretén millorar la fluïdesa de la circulació.
I de la seguretat a les carreteres a la seguretat ciutadana. Relleu al capdavant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra a la comarca del Ripollès.
El sotsinspector Rafael Manzano es jubila i a partir d'ara assumirà el càrrec l'Elisabet Graell. Manzano marxa de la comarca reconeixent que el Ripollès és una comarca segura.
Laura Segú.
Rafael Manzano, després d'uns 7 anys com a sotsinspector de l'àrea bàsica policial del Ripollès, es jubila. Marxa amb la convicció que la seguretat al Ripollès gaudeix de bona salut, malgrat els delictes que es puguin detectar habitualment.
La vaig trobar quan vaig arribar, doncs, que també havia un nivell bo de seguretat, i crec que marxo també, doncs, que també que hi ha un nivell bo de seguretat. Aquí a la comarca, em sembla que ho he comentat altres vegades, que la gent pot estar mínimament contenta del nivell de seguretat que hi ha.
Manzano va començar el cos l'any 1992 fent vigilància a les proves de tir a les Olimpíades de Barcelona. En aquests 33 anys ha passat també per la presó de Quatre Camins, per Osona, el moment en què es va fer el desplegament de Mossos. Després d'una etapa prèvia de 3 anys a Ripoll, va continuar la seva carrera a Lleida, a la Seu d'Urgell i novament a Osona. L'any 2018 i fins al dia d'avui ha exercit el càrrec de sotinspector al Ripollès. Manzano està satisfet de la seva trajectòria professional i assegura que a un mes ha gaudit, ha estat trepitjant carrer i participant en dispositius.
M'ha agradat sempre, és trepitjar carrer, estar al carrer, eh? I bàsicament, quan he estat més temps, ha estat l'etapa que he estat més temps a Osona, de fet a Lleida també vaig estar, això, fent funcions de cap de torn, portant un escamot. Bé, vaig gaudir bastant d'això perquè a mi m'agrada.
Nascut el 14 de juliol del 1963, recorda que a la comarca han estat diverses les situacions greus i delicades que ha viscut a raó de morts violentes, però també durant la pandèmia i anteriorment els atemptats. Després de l'agost de l'any 2017 encara estem a risc 4 sobre 5, una inseguretat permanent. D'aquesta manera aconseguir conviure amb aquest estat d'alerta.
Això, per prevenir. Sí que tenim uns procediments, uns protocols per això, per minimitzar riscos, però és clar, quan s'allarga tant en el temps, doncs és normal, el relaxament, que això, que la gent ho agafi, no, és com això, no és el mateix fer un sprint que una cursa, una marató, diguem, clar.
A partir d'ara té diferents projectes vitals sobre la taula, com dedicar més temps a la lectura, practicar més esport, fer reformes a casa i treballar a l'hort.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Obrim ara el capítol econòmic. Olot aprova una modificació de crèdit de més d'1,3 milions d'euros. Es destinaran més de 450.000 als barris de les Mates, Sant Miquel i les Tries, on s'hi faran diverses obres en equipaments.
Aquesta modificació també inclou haver de fer front a despeses com la substitució de plaques del pavelló o arreglar els desperfectes provocats per la meteorologia.
L'Ajuntament d'Olot ha aprovat una modificació de crèdit i pressupost per aquest 2025 que es desgrana en diferents àmbits de la ciutat. Un d'ells, i precisament després de les darreres pluges a casa nostra, és en el marc del medi ambient. Es destinaran uns 80.000 euros a la millora de l'entorn del riu i també en matèria d'enllumenat públic. Una de les altres parts d'aquesta modificació són les despeses que ha d'afrontar el consistori. Es resumeixen en 200.000 euros per fer front a esllavissades ocasionades per la meteorologia o 70.000 euros després que algunes plaques dels pavellons municipals esportius caiguessin a causa de les ventades de fa uns mesos. El regidor d'Hisenda d'Olot és Estanis Vairada.
Per tant, una modificació que resol per una banda temes de ciutat del dia a dia, barris, equipament, sostenibilitat, habitatge, però que també dibuixem futur amb instal·lacions esportives, educatives i altres projectes que ens agradaria poder impulsar en els propers mesos.
Les partides més importants d'aquesta modificació de crèdits de pressupost se centren en diferents barris de la ciutat. Es destinaran 300.000 euros en millores de diversos equipaments municipals i més de 450.000 als barris de les Tries, Sant Miquel i les Mates, zona on precisament s'impulsarà un gran projecte.
Amb aquests 340.000 euros per activar projectes com les ARE o també per preparar ja el projecte del Pla de Barris. També Sant Miquel, les Tries, Alba Rosa, amb 454.000 euros per tots els projectes que s'han de fer especialment a les Mates.
La modificació de crèdit i de pressupost de l'Ajuntament d'Olot és de 1,37 milions d'euros. Es va aprovar amb els vots a favor de Junts, Esquerra i Activem Olot. La CUP Olot es va abstenir i PSC i Vox van votar en contra.
I atenció, perquè O Garrotxa és el nom de la nova marca comercial de Turisme Garrotxa.
Després de gairebé 30 anys, l'entitat especialitzada en turisme de la comarca fa un pas més i renova la marca de destinació turística. Englobarà tots els municipis de la Garrotxa i tota mena de negocis. La pàgina web i les xarxes socials també presenten una nova imatge.
Turisme Garrotxa compleix l'any que ve 30 anys, però aquest 2025 fan un pas més cap a l'evolució de la mateixa entitat, però també de la marca Garrotxa. Fins ara s'han potenciat els conceptes turisme i volcans. Ara, amb la marca O Garrotxa, es pretén unificar una mateixa manera de promocionar la comarca per a tots els sectors, públic i privat. En parla Gemma Canalies, presidenta de Turisme Garrotxa.
Ha de representar els productors, els propis comerciants, a tot el sector privat, a tot el sector públic, a tots els municipis, i és el fet de distingir, no, la nostra pròpia identitat, la nostra autenticitat, i sobretot reflexar aquesta sorpresa, no, de que quan la gent que vivim aquí al territori, inclús els que s'ho venen a visitar, de quan veu aquest paisatge, de quan va als restaurants, de que se'n va al comerç, de quan prova aquest producte local, el reflex d'aquesta identitat, de la sorpresa que li genera.
Per això la web de Turisme Garrotxa ara passarà a ser també O Garrotxa. La revista Tot Garrotxa passarà a dir-se O Garrotxa la guia, i les xarxes socials de l'entitat experimentaran també canvis, així com tot allò que vagi relacionat amb la destinació turística. L'entitat, però, es continuarà dient Turisme Garrotxa. Tot plegat es fa per donar un nou impuls a tot allò que la comarca pot oferir, tant als garrotxins com als visitants. En parla Gerard Xifra, vicepresident de Turisme Garrotxa.
Una imatge jove, moderna, amb la qual no desencasillem i traiem tot el mèrit tret d'aquests 30 anys de l'entitat de Turisme Garrotxa, però sí donar un pas endavant. Venim d'un moment amb el qual la competència també és brutal i s'ha posat les piles en l'entorn i totes les destinacions similars a les nostres, i això també ha volgut dir posar-se a l'alçada, no?
Des de Turisme Garrotxa remarquen que els objectius de la comarca són seguir treballant en la desestacionalització del turisme, allargar les estades dels visitants i augmentar la qualitat i no pas la quantitat, així com disminuir les sobrefreqüentacions en punts concrets. La nova marca ha estat finançada pels plans de sostenibilitat turística.
Gràcies, Gerard Puigdemont. 5 minuts i dos quarts de nou, Jorge Cagiao i Javier Martínez tornen a guanyar el Rally de la Llana, celebrat aquest cap de setmana a les carreteres del Ripollès, la Garrotxa i Osona.
Aquesta 26a edició ha comptat amb la participació de més de 100 pilots, dels quals 6 són ripollesos.
Marc Roura.
El soroll del motors i el brunzit dels cigonyals es van apoderar aquest cap de setmana de les carreteres del Ripollès, la Garrotxa i Osona amb el Rally la Llana, un dels més destacats i prestigiosos del món del motor a Catalunya. La 26a edició del Rally La Llana va iniciar divendres amb 5 trams connectant Osona i el Ripollès. Aquesta era la 5a edició, amb Ripoll com una de les grans seus i també com a parc d'assistència, i des de l'organització valoren molt positivament l'avanç del rally durant les últimes edicions.
Amb el rally, amb aquests 5 anys, aquestes 5 edicions que hem fet aquí a Ripoll, doncs cada any hem anat avançant, i aquests dos últims anys tenint el rally dins del campionat d'Espanya, penso que s'ha avançat molt i s'ha arribat a un nivell molt important. Considero que actualment pot ser la millor prova de Catalunya de ratllis.
El Rally La Llana va acollir un total de 106 cotxes participants, entre els quals hi havia 6 competidors ripollesos. El Ripollès també va tenir presència en diversos trams, tant en el Coll de Marola, que arribava a Gombrèn, com al Coll de Santigosa, que sortia de Sant Joan de les Abadeses. De cara a l'any que ve, l'organització preveu canviar alguns dels trams, però assegura que la zona és perfecta per fer el rally.
Nosaltres tenim trams que ja hem disputat en altres edicions, que en aquesta no hem fet, que probablement l'any que ve doncs, farem alguna variació, però tenim bastanta varietat de trams i realment fem el que fem, fem els trams que fem, estem en una zona ideal per a aquest esport.
Els guanyadors de la classificació general van ser la parella gallega Jorge Cagiao i Javier Martínez, que van acabar la cursa amb un temps de 1 hora, 15 minuts i 35 segons, i van revalidar el títol de campions del Rally La Llana, que era la primera cita del Campionat d'Espanya de Rallis d'Asfalt.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura, ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
Tothom hauria de revisar la retina un cop l'any, i molt especialment els majors de 50 anys, fumadors, hipertensos, diabètics i persones amb antecedents familiars de glaucoma o TMAE. Fluvià Òptics, prevenció de la salut visual. Revisió optomètrica completa amb informe mèdic de la retina. El 80% dels casos de ceguesa són evitables. Tecnologia al servei de la visió. Al centre d'Olot, al carrer de Sant Rafel. Fluvià Òptics, ens agraden els teus ulls totalment sans.
Com definiries Xàrtic amb una paraula?
Immediatesa.
Fiabilitat.
Proximitat.
Professional.
Amabilitat.
Propera.
Des del meu punt de vista, Xàrtic és família.
Truca'ns al 972 29 10 37 o visita'ns a xàrtic.net.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 7 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallat, en Ridaura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada, repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972-260196. Teisa, som elèctrics, som futur.
Necessites un servei de bugaderia i tintoreria de confiança? A Cleansy Home tenim la solució.
Amb més de 10 anys d'experiència oferim serveis especialitzats per a allotjaments turístics. Espas, neteja de catifes, cortines i molt més.
Ens trobaràs a Banyoles, Serinyà i ara també a Olot, a l'Avinguda Sant Jordi 174.
Visita'ns a cleansyhome.eu o truca'ns al 689-422-863. Sol·licita el teu pressupost sense compromís. La qualitat ens avala. Cleansy Home, sempre al teu costat.
A Olot no tenim vinyes, però estem de sort, perquè tenim Pibernat, la nova botiga de vins al barri de les Tries. Hi trobaràs vins i caves coneguts, d'altres per descobrir, destil·lats de qualitat i un espai especial per a vins singulars. A Pibernat tens molt per triar, preus de tota mena i ofertes mensuals. Pibernat, la teva botiga de vins i alimentació gourmet. Al barri de les Tries d'Olot i també a pibernat.es.
Aquest diumenge celebra Vallter la 22a Pocatraça Memorial Esteve Soler,
una única prova en la que se't resoldrà el Campionat de Catalunya Individual d'Esquí de Muntanya, amb diferents categories i itineraris. I també la setena marxa popular Sant Bernat, una marxa no competitiva individual d'esquí de muntanya. Trobareu tota la informació i inscripcions al web del Centre Excursionista. Coorganitza l'Esquí Club Camprodon i Centre Excursionista d'Olot. Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Bon dia, bona hora, són 8:45. Es redueixen més d'un 90% els accidents a la rotonda de la Rodona d'Olot.
L'alcalde de la ciutat, Agustí Arbós, diu que gràcies a la nova senyalització hi ha menys topades i fregaments entre vehicles.
Ha reduït la mitjana d'accidents en aquesta rotonda que hi havia de topades i fregaments en més d'un 90% anual, des de que es va fer. O sigui, teníem una mitjana de més de 100, entre 90 i 100 accidents cada any, i ara amb prou feines en registrem 10 en un any.
Ripoll fa un pas més per desencallar el projecte de la variant Est, una obra que fa més de 15 anys que està aturada.
A proposta d'una moció del grup Som i Ripoll, es reclama treure el trànsit intens que suporta el carrer Progrés i traslladar-lo fora del nucli urbà.
El seu portaveu és Joaquim Colomer.
Fa 15 anys, doncs, aleshores el conseller de Territori, quan es va fer aquest canvi, aquesta sessió passant de Generalitat a Ajuntament, va anunciar paral·lelament un estudi d'aquesta variant Est, no? 15 anys. 15 anys vol dir que han passat molts grups, molts colors políticament per la Generalitat i ens trobem en que no hi ha absolutament res avançat.
I no deixem encara les carreteres perquè la Generalitat invertirà 6,1 milions d'euros en transformar 2,1 quilòmetres de la C66 entre Serinyà i Sant Ferriol en un tram de 2+1.
Es tracta d'un format de via convencional que s'amplia 3 carrils en alguns trams per facilitar l'avançament segons l'objectiu d'evitar xocs frontals.
Relleu al capdavant de la comissaria dels Mossos d'Esquadra del Ripollès.
El sotsinspector Rafael Manzano jubila i a partir d'ara assumirà el càrrec l'Elisabet Graell. Manzano marxa de la comarca reconeixent que el Ripollès és una comarca segura.
La vaig trobar quan vaig arribar, doncs, que també havia un nivell bo de seguretat i crec que marxo també, doncs, que també que hi ha un nivell bo de seguretat.
Olot aprova una modificació de crèdit de més d'1,3 milions d'euros. Es destinaran més de 450.000 euros als barris de les Mates, Sant Miquel i les Tries, on es faran millores en equipaments.
Aquesta modificació també inclou haver de fer front a despeses com la substitució de plaques del pavelló o arreglar els desperfectes provocats per la meteorologia.
El regidor d'Hisenda d'Olot és Estanis Vaireda.
Per tant, una modificació que resol per una banda temes de ciutat del dia a dia, barris, equipaments, sostenibilitat, habitatge, però que també dibuixem futur amb instal·lacions esportives, educatives i altres projectes que ens agradaria poder impulsar en els propers mesos.
I atenció perquè Garrotxa és el nom de la nova marca comercial de Turisme Garrotxa.
Una imatge jove, moderna, amb la qual doncs, no desencasillem doncs, i traiem tot el mèrit tret d'aquests 30 anys de l'entitat de Turisme Garrotxa, però sí doncs, donar un pas endavant. Venim d'un moment amb el qual doncs, la competència també doncs, és brutal i s'ha posat les piles de l'entorn i tota la destinacions similars a les nostres i això també ha volgut dir posar-se a l'alçada, no?
Són paraules del vicepresident de Turisme Garrotxa, Gerard Xifra. Després de gairebé 30 anys, l'entitat especialitzada en turisme de la Garrotxa fa un pas més i renova la marca de destinació turística. Més coses. El Consorci d'Acció Social de la Garrotxa reforça la prevenció per evitar conductes en risc entre infants i joves.
Tot i que ja fa anys que fan formacions relacionades amb les drogues o l'ús de les pantalles, ara hi destinaran més esforços augmentant les hores d'atenció a les escoles.
Escoltem la Maite Marcó, directora de Relacions Familiars.
Primer, la sensibilització i prevenció amb accions de prevenció als centres educatius, que és la línia que ja és de continuïtat, però podem ampliar en poder fer més alumnat, professorat, acompanyament en famílies. Després també hi ha l'eix que volem ampliar d'accions més comunitàries per poder arribar a serveis de lleure, socioeducatius, esportius i a la comunitat en general per fer accions de prevenció, molt centrats en temes de joves. I després també hi ha la línia més d'atenció individual en famílies, assessorament o si cal alguna atenció més especialitzada per aquests temes.
Avui, que és el Dia Mundial per la Conscienciació de l'Autisme, en parlarem àmpliament a l'antena dels 5 minuts més. i ho farem amb la presidenta de TEA Garrotxa, amb la Vanessa Catalán. Donar visibilitat a les dones ripolleses que han contribuït a la formació dels pobles és l'objectiu del programa Fem Memòria al Ripollès.
El casal Jaume Nuno de Sant Joan les Abadesses ha estat l'escenari d'una trobada que ha permès recordar algunes de les dones invisibilitzades que han estat claus en la fundació dels nostres municipis.
La Judit Cornellà és consellera de Benestar.
Portem als pobles del Ripollès on, jugant, fem memòria descobrint doncs, les peces d'aquest joc que són dones del Ripollès que han contribuït d'alguna manera o han destacat o han format part simplement d'una comunitat i han deixat petjada doncs, de la nostra comarca. I així fem en aquesta activitat, doncs, les posem en valor, ens reunim i a més doncs, treballem la memòria.
Impàs és el segon poemari d'Uc Casals, un jove que fusiona les seves creacions en recitals teatralitzats.
En aquesta obra fa servir de nou les seves vivències a París, però d'una forma més crítica.
I neix del tornar de París i instal·lar-ho un altre cop al Pirineu i veure doncs, aquesta incertesa d'aquest món en el que estem, amb tanta guerra i tants problemes que hi ha en el món, com ho pots veure des d'un toc una mica còmic dintre de la desgràcia. I tot està com passat pel sedàs d'un personatge bufó grotesc que es disfressa de diable i no té pèls a la llengua per dir el seu punt de vista de com està el món a dia d'avui.
Anem als esports. Jorge Caggiao i Javier Martínez tornen a guanyar el Rally de la Llana, celebrat aquest cap de setmana a les carreteres del Ripollès, la Garrotxa i Osona.
Aquesta 26a edició ha comptat amb la participació de més de 100 pilots, dels quals 6 són ripollesos.
Un dels organitzadors és l'Eduard Forés.
Amb el Rally, amb aquests 5 anys, aquestes 5 edicions que hem fet aquí a Ripoll, doncs cada any hem anat avançant. I aquests dos últims anys, tenint el Rally dins del campionat d'Espanya, penso que s'ha avançat molt i s'ha arribat a un nivell molt important.
L'Ajuntament d'Olot organitza una jornada esportiva solidària en motiu del Dia Mundial de l'Activitat Física i l'Autisme.
Enguany compta amb la col·laboració d'entitats com TEA Garrotxa i el CAP Garrotxa, on han organitzat un total de 6 activitats gratuïtes i obertes a tothom.
L'Aniol Sallabona és regidor d'Esports.
Estan convençuts que l'esport és important, l'activitat física és important a la vida de les persones, que el que hem de garantir i el que hem d'assegurar és que sigui per tothom. És a dir, que tothom tingui la possibilitat de gaudir dels beneficis que porta la pràctica esportiva.
Les pistes d'atletisme acolliran la primera edició del 24 hores en pista Olot.
En aquesta edició també hi haurà altres modalitats, com les 12 a les 6 hores en pista, i també es podrà competir per equips. Les inscripcions ja estan obertes i es tancaran durant el mes de setembre.
En Joan Domènech és un dels impulsors.
Clar, necessites una pista d'atletisme, no?, per fer aquesta prova, tot i que en altres doncs, fan un circuit tancat d'un quilòmetre o que sigui, van donant voltes, però clar, en el cas de voler-ho fer una pista d'atletisme, que és el que volíem, no hi ha una pista d'atletisme a Catalunya com la que hi ha a Olot, amb tot l'entorn, l'alberg que té i les instal·lacions, que també són superxules, i vam pensar que si en algun lloc s'havien de celebrar unes 24 hores, era aquí a Olot.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Tornem a les carreteres perquè creixen un 46% les morts a les vies aquest primer trimestre respecte de l'any passat.
41 persones han mort per accident de trànsit a Catalunya entre el gener i el març. El cap de setmana de Carnestoltes va ser especialment tràgic, amb 7 morts.
Renfe investiga com una acció premeditada a part dels problemes de Rodalies durant la vaga.
Rodalies apunta a una possible acció sindical a l'estació de l'Hospitalet de Llobregat que podria haver causat demores de fins de 30 minuts a les línies R1, R3 i R4.
Així ho reconeixia Antonio Carmona, director de Rodalies de Renfe.
Malgrat el seguiment de la vaga està només del 2%, estem analitzant una possible acció sindical que hagi suprimit trens a l'Hospitalet, que són per on passen les línies R1, R3 i R4, afectant la circulació de trens d'aquestes línies.
La pressió immobiliària obliga la Generalitat a traslladar la seva seu de Madrid.
El Centre Cultural i Llibreria Blanquerna haurà de deixar l'espai que ocupa el carrer Alcalà des de fa 20 anys.
Processat per terrorisme jihadista, l'autor de l'atac amb destral, el màgic de Badalona.
El jutge instructor del cas de l'Audiència Nacional li atribueix els delictes de danys terroristes i autoadoctrinament per l'atac al McDonald's.
Els Estats Units admeten negociacions d'última hora pels aranzels que han d'entrar en vigor avui.
Donald Trump podria tornar a utilitzar-los com a mesura.
I atenció, perquè avui també està previst que n'anunciï de nous. La Xina s'enfronta a Trump i frena la venda dels ports del canal de Panamà a un holding nord-americà.
Trump ja estava a punt de saborir una victòria recuperant per als Estats Units el canal quan, després de pensar-s'ho, Pequín i Hong Kong han decidit posar pals a les rodes i ara no està gens clar que Sega Hutchinson acabi venent els dos ports de Panamà a BlackRock.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
I ara anem al temps. Aquest matí ens hem llevat amb pluja, pluja fina, que no va gens malament, amb temperatures més fredes.
Doncs sí, tenim, per exemple, un grau sota zero a Vall de Núria, en tenim 3 de positius a Molló, 4 a Camprodon i a Ribes de Freser. 5 graus els tenim a Das, ara mateix tenim 7 graus a Vic, 8 a Olot, a la Vall d'en Bas, a Sant Feliu de Pallerols, també a Santa Pau. 9 graus a Amer, 10 graus a Castellfollit de la Roca i a Besalú, 12 a Banyoles i a Girona, 13 graus a Figueres i 14 a Roses.
Anem a la previsió del temps, Dani.
Ens arriba un canvi de temps, una mica de pluja, una mica de neu a qualsevol indret, matí, migdia, primer a la tarda anirà plovent, o nevant al Pirineu cap als 1.600 metres, tot i que puntualment ho pot fer a 1.400. Una pluja que pot agafar a moltes comarques, no tant cap a la Costa Brava Sud, més abundants a les comarques interiors de Girona i Pirineu Oriental, amb precipitacions de 10 a 20 litres per metre quadrat.
Benvingut al futur de la gestió energètica amb Bassols Energia. Ara, amb la nostra app, tens el control total a les teves mans. Amb l'app de Bassols Energia podràs controlar el teu consum en temps real, consultar les teves factures de forma fàcil i ràpida, gestionar els moviments de la teva bateria o guardiola solar, perquè sabem que el teu temps i el teu estalvi són importants. Amb la nostra app, cuidaràs més fàcilment de la teva energia i del planeta. Descarrega-la ara a l'App Store o Google Play i descobreix l'energia compromesa de Bassols Energia.
Avui és el Dia Mundial de la Conscienciació sobre l'Autisme i avui hem convidat a la presidenta de TEA Garrotxa, la Vanessa Catalán. Vanessa, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
D'entrada, enhorabona per la feina que feu a les nostres comarques i que cada vegada arriba més enllà. Avui és un dia per recordar que l'espectre autista és molt ampli i per això utilitzeu un lema que a mi m'ha semblat molt gràfic, el símbol de l'infinit.
Sí.
Per què?
Aquest any s'ha triat aquest símbol i és perquè l'espectre autista, les persones que estan dins de l'espectre, són molt diferents i tenim persones de moltes maneres, no? Llavors és una manera de representar, doncs, tot el col·lectiu, des de persones que estan molt properes a nosaltres com persones que tenen moltes dificultats.
I a més és una manera també de demostrar que són infinites les persones que entrarien en l'espectre autista, sobretot si miréssim enrere, no?
Exacte. Moltes persones, no? Doncs, sobretot aquest canvi de paradigma, aquest canvi de diagnòstic, va aparèixer en el 2013, quan es va canviar el DSM-5, va passar del 4 al 5, i aquí va canviar una mica el paradigma, no? On a dia d'avui totes les persones que tenen diagnòstic d'autisme es diuen igual, es diu trastorn de l'espectre autista, i aquí s'engloben, doncs, totes aquestes persones que són molt i molt diferents, vale? Abans del 2013, doncs, les persones amb autisme o que es definien, no?, dins d'aquest diagnòstic, doncs, eren aquelles persones amb moltes necessitats de suport, però a dia d'avui, doncs, no és així, perquè per això va canviar, no?, aquest diagnòstic, i dins del diagnòstic d'autisme, doncs, això, hi ha persones, doncs, amb necessitats de suport, però altres que no en tenen tantes i que podrien passar més desapercebudes.
Hem normalitzat més tota la qüestió lligada amb l'autisme?
Bueno, jo crec que encara ens queda molta feina per fer, sí que una mica més, perquè des de les escoles s'ha fet molta feina, cada vegada doncs, des d'aquest 2013 hi ha més prevalença o més diagnòstic, no? Que podríem pensar això, que hi ha més persones amb autisme des d'aquesta data, però no és així, sempre n'han hagut, però clar, totes aquestes persones que són molt més grans i que... Clar, ja no estan a l'època escolar, ara costa molt més, no?, que arribi aquest diagnòstic.
Mm. Què els diries a aquells pares que sospitin que poden tenir un fill que entri en el món de l'espectre autista?
Bueno, doncs jo els diria que, en primer lloc, que no tinguin por per conèixer que com es diu això que li passa als seus fills, no? Que no passa res, que hi ha un camí, que quan tenim un diagnòstic és més fàcil treballar per aquestes dificultats. Al final, un diagnòstic d'autisme t'identifica unes dificultats en el comportament i sobretot en la part social, no? I d'interacció amb la resta de persones. I sobretot els diria que els diagnòstics costen arribar a aquest diagnòstic perquè... Clar, els professionals primer han de veure quin és el comportament i passar una sèrie de testos, però no és només un test, sinó que també han d'observar el comportament d'aquesta persona. Per tant, que si no tenim diagnòstic, però veiem que hi ha unes dificultats amb el seu fill, com per exemple doncs amb el llenguatge o amb les habilitats socials, que comencin a treballar-ho perquè no podem perdre temps. Perquè el que sí que s'ha vist és que quan es treballen les coses des de contrabans millor, aquestes persones milloren moltíssim.
I millora també la tranquil·litat dels pares i mares?
A vegades no. Perquè que arribi un diagnòstic no és fàcil. Quan t'arriba un diagnòstic d'aquest tipus, realment s'han creat molts de dubtes i moltes incerteses del futur, sobretot, no? Com a experiència personal, puc dir que quan em van donar el diagnòstic, jo no coneixia l'autisme, no sabia què volia dir això, i aquí va començar tot un període d'aprenentatge, d'investigació, però sí que és veritat que quan ho acceptes i treballes aquestes dificultats, veus que el teu fill millora molt i que el teu fill és feliç, que això és el més important, no? Si és feliç, avança amb els estudis, avança amb el comportament, amb les amistats, i pot portar una vida digna i feliç.
Ha estat terapèutic per vosaltres liderar aquesta entitat, crear aquesta entitat, el TEA Garrotxa?
Molt. Molt. Per mi, a nivell personal, va ser una manera, no, d'obrir-me i de poder explicar a tothom doncs això, que el meu fill era diferent, no? Jo personalment em va costar molt acceptar el diagnòstic, perquè doncs això no, en un primer moment no sabia què era l'autisme, no? I estar al davant doncs em va fer obrir-me a totes les persones i poder compartir com ho estava vivint, no? I com havíem arribat doncs a dia d'avui, no? Amb totes les meves experiències, i poder explicar lo bo i lo que no havia sigut tan bo doncs aquesta trajectòria.
TEA Garrotxa és una entitat que és molt jove, es va crear, encara que no ho sembli, perquè heu fet molta feina, us vau crear, si no es recordo malament, l'any 2018. Des de llavors heu donat cobertura a una vuitantena de famílies que no només són de la Garrotxa, sinó també són del Ripollès. És a dir, TEA Garrotxa, podríem dir que és TEA Garrotxa guió Ripollès, fins i tot, no? Explica'ns una mica aquesta connexió amb les dues comarques i quines són les feines que dueu a terme a TEA Garrotxa. Qui pot acudir vosaltres?
Nosaltres... Tenim famílies de la zona del Ripollès perquè compartim CESMIC. El CESMIC doncs, és el centre d'atenció que hi ha a l'hospital, no? En el sistema públic, per atendre els nostres fills. I aquest és compartit entre... O sigui, són les mateixes persones de la Garrotxa que van al Ripollès per atendre les persones del Ripollès. Per tant, això és el que principalment ens uneix, no? També ens uneix que al Ripollès no existeix una entitat específica d'autisme. Sí que existeixen entitats que hi ha persones amb diferents discapacitats, però no algú molt... o sigui, només sigui d'autisme. Llavors, nosaltres aquí, el que nosaltres vam aparèixer per una necessitat al final de comarca, que era sobretot les activitats extraescolars. Ens costava molt encaixar amb les activitats extraescolars que existien, i vam començar doncs, desenvolupant activitats extraescolars i grups de famílies. Necessitàvem estar junts, necessitàvem compartir. Actualment estem fent... doncs això, tenim tres pilars d'actuació principalment, que tindríem les activitats extraescolars, amb quatre grups d'habilitats socials, tant petits com per fins a adolescents, per als nanos que tenen dificultats de llenguatge hem desenvolupat una activitat per fomentar aquest llenguatge, perquè aquests nanos no podrien entrar dins el grup d'habilitats socials. Altres activitats ja són més relacionades amb l'esport, com podria ser la piscina, el poliesport, l'escalada, la hípica. També tenim un grup de joves molt potent i molt interessant, que són joves amb diagnòstic d'autisme i altres diagnòstics. Quan em deies qualsevol família pot entrar a formar part de Tia Garrotxa, sí, tenim famílies que no tenen pròpiament un TEA, però sí que tenen dificultats amb la comunicació, o bé en el cas de joves, no?, de fer amics, doncs poden venir a nosaltres i poden participar amb el grup de joves. De fet, en tenim diversos joves que no tenen un diagnòstic TEA, però sí que formen part d'aquest grup. I una altra activitat o un altre dels grans pilars que tenim som el grup de pares, en el que ens juntem un cop cada mes i mig aproximadament, i ara tenim una modalitat una mica diferent, ja no tant com a grup de pares sempre liderat per una mateixa persona, sinó que el que fem és convidar a diferents professionals que donen suport als nostres fills o que ens ajuden amb les dificultats, no? Per exemple, doncs un terapeuta ocupacional, una mestra d'educació especial especialitzada en la comunicació. Llavors aquestes persones venen en aquest grup de pares, fan una petita entrada, no?, o ponència explicant-nos doncs aquest tema que volem parlar, i el resta de temps, normalment duren 2 hores, la persona parla un quart, el convidat parla un quart d'hora o així, i lidera aquest grup de pares, que el que fem és preguntar sobre aquestes dificultats, no?, relacionades amb un tema en concret.
Avui és el dia de l'autisme, explica'ns quines activitats heu organitzat de cara a les properes jornades.
Sí, hem organitzat 2 activitats, una la fem juntament amb el Departament d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, perquè coincideix en el temps el dia de l'esport i el dia de l'autisme. Llavors ho fem el diumenge dia 6 al Firalet, i és una matinal on hi haurà activitats esportives i activitats més lúdiques, amb diferents balls. Bueno, serà una matinal molt divertida i us esperem a tots. Allà ens podreu trobar, i si voleu informació us podrem informar de totes les activitats que estem fent. I una altra de les coses que hem organitzat és el dia 12. Ho fem a l'Espai Cràter a les 5 de la tarda, és un dissabte a la tarda, i hem convidat a un neurocientífic de la Universitat de Salamanca que investiga sobre el comportament humà i ens podrà explicar una mica sobre la genètica de l'autisme, i principalment, o sigui, la xerrada l'hem titulat La neurodiversitat, una proposta de futur, perquè, bueno, pensem que a dia d'avui ja no només parlem d'autisme, sinó que parlem d'altres altres diagnòstics que també estan afectant a la població, com seria un TDA, unes altres capacitats, persones PAS, i bueno, aquesta persona creiem que és molt interessant portar-la a la Garrotxa perquè ens pugui explicar tota aquesta neurodiversitat que tenim a la població.
Vanessa Catalán, gràcies per acompanyar-nos i enhorabona per la feina feta.
Gràcies a vosaltres.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
I el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa reforça la prevenció per evitar conductes de risc en infants i joves. Tot i que ja fa anys que fan formacions relacionades amb les drogues o l'ús de les pantalles, ara hi destinaran més esforços, augmentant les hores d'atenció a escoles, centres educatius i també a instituts.
El Consorci d'Acció Social de la Garrotxa potencia la prevenció en conductes de risc d'infants i joves. Aquest curs compten amb una tècnica que es dedica a anar pels diferents centres educatius de la comarca i treballar de manera més continuada en funció de de les necessitats que li plantegen des de les escoles i instituts. Es treballen en diferents eixos. En parla Maite Marcó, directora de Relacions Familiars del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa.
Primer, la sensibilització i prevenció amb accions de prevenció als centres educatius, que és la línia que ja és de continuïtat, però podent ampliar en poder fer més alumnat, professorat, acompanyament en famílies. Després també hi ha l'eix que volem ampliar d'accions més comunitàries per poder arribar a serveis de lleure, socioeducatius, esportius i a la comunitat en general per fer accions de prevenció, molt centrats en temes de joves. I després també hi ha la línia més d'atenció individual en famílies, assessorament o si cal alguna atenció més especialitzada per aquests temes.
La Judit és la tècnica que imparteix els tallers. Solen ser exposicions virtuals amb activitats pedagògiques, fomentant que l'alumne parli i s'expressi. Un tipus de tallers que poden suposar una alternativa, per exemple, l'expulsió, en segons quines edats.
Des del programa treballem des de la vessant educativa i pedagògica, si no tant des d'una vessant, diguéssim, clínica, perquè doncs, estem treballant en la prevenció, per tant, es treballa molt en hàbits, amb creences també, no? Amb habilitats socials, amb habilitats emocionals. Treballem amb la família també, doncs, perquè clar, necessitem mirar l'entorn, no? Per mirar doncs, el que es diuen els factors de risc i per doncs, impulsar i treballar, no? En els factors de protecció.
Aquesta setmana a l'Escola Rocalba de Sant Feliu de Pallerols, els alumnes de 5è i 6è han participat en un taller centrat en el risc de pantalles o un mal ús de xarxes socials.
I anem als esports. Les pistes d'atletisme d'Olot acolliran la primera edició de les 24 hores en pista. En aquesta primera convocatòria hi haurà altres modalitats com les 12 o les 6 hores en pista i també es podrà competir per equips.
Correr durant 24 hores és gairebé impossible. Doncs aquest és el repte que proposen els organitzadors de la primera edició del 24 hores en pista Olot, que es durà a terme a les pistes d'atletisme a Sant Roc al novembre. La idea és que cada participant pugui córrer el màxim de quilòmetres possibles durant les 24 hores que dura la prova. Cada corredor podrà gestionar-se el seu propi temps per poder descansar o menjar, entre d'altres. Els organitzadors de les 24 hores en pista a la ciutat són els mateixos que organitzen la Backyear Ultra Sant Joan les Fonts. De fet, un dels organitzadors d'aquestes dues curses, Joan Domènech, explica que les pistes d'atletisme de Sant Roc són el millor lloc de Catalunya per fer aquesta prova.
No ens centrem només en les 24 hores, hi ha dues modalitats individuals més per la gent que no es vegi en cor de córrer un dia sencer. Llavors hi ha les 12 hores, la meitat, i també tindran l'opció de córrer els corredors que desitgin 6 hores en pista. I a més tenim modalitats per parelles i per equips per poder compartir una mica tota aquesta experiència.
La idea de l'organització és enfocar aquesta prova a persones que no en tenen prou amb una marató, sinó que sempre tenen ganes de més. Tot i que es digui 24 hores en pista a Olot, hi ha més modalitats per als diferents corredors.
Doncs amb 3 minuts i mig es plantem ja el punt exacte de les 9 del matí. Parlant d'esports, tanquem el programa d'avui. Gràcies per la confiança i avui no perdeu de vista que les pluges ens han d'acompanyar durant gran part del dia. Per tant, penseu en agafar el paraigua abans de sortir de casa i en abrigar-vos perquè les temperatures continuen encara sent baixes. Fins demà, a la mateixa hora. Gràcies per la confiança.